Bon dia.
Bon dia.
Me la presentes?
Oh, i tant. Aquest és el tema que li dona nom al nostre primer EP, Enmig de mi. I és dels temes més vulnerables que tinc. Crec que és d'aquests temes que fan mal tornar-los a cantar en directe. Perquè parla d'una cosa que tots tenim, que són inseguretats.
De inseguretats, no sé si en parlarem avui, però de vulnerabilitat, dones de la cultura al capdavant contra els abusos i l'assetjament. D'això sí que en parlarem.
Quatre engrunes d'il·lusió.
Posem el focus en el món de la cultura i en les dones que en formen part. Són elles, moltes vegades, les que han hagut d'alçar la veu i fer visibles les lluites contra els abusos i l'assetjament, un debat que no només parla de denúncia i de resistència, sinó també de com transformar les estructures culturals perquè siguin espais segurs, respectuosos, igualitaris. I d'això en parlem, compartint experiències, reflexions i propostes sobre quin paper ha de tenir el sector cultural, la dona en el sector cultural, en aquesta lluita que ha de ser col·lectiva. A la Berta Saura, cantant, compositora, segona guitarra del grup Bru, l'acompanya aquesta tertúlia, la Cristina García, codirectora de Campi Qui Pugui. Què tal? Bon dia, com estàs?
Bon dia, molt bé, moltes gràcies per convidar-nos.
I la Maribel Pedrol, que és directora de la Fundació dels Canals d'Urgell.
Hola, molt bon dia.
Entrar amb la Bru és tot un plaer, no? Escoltant-la.
Amb quin gust, sí. Gràcies.
Vinga, som-hi.
De dilluns a divendres a les 11, t'expliquem què passa a Lleida. Aquí Lleida Ser Catalunya, amb Mercè Marc.
I començo per la Cristina García, que té 27 anys, 27, 37 anys. També els has tingut.
Els he tingut, els tinc encara.
Codirectora de la companyia de teatre per a tots els públics, Campi Qui Pugui, és creadora teatral, actriu i gestora de projectes artístics i culturals i què més?
Formada tant a Lleida com a Barcelona i a París en diferents escoles d'interpretació i arts escèniques, Cristina García va posar en marxa el seu projecte professional i personal Campi Qui Pugui amb en Jordi Pedrós l'any 2009. 15 anys després és una companyia amb una trajectòria reconeguda internacionalment. Alguns dels darrers premis han estat per Matres, una de les seves darreres propostes, que va rebre el Premi FETEN 2025, i Camelba, estrenada enguany, que va ser reconeguda a la Fira de Titelles de Lleida amb el Premi Director.
Falta algo, Cristina?
Ah, està tot superbé, molt maco sentir-ho així.
Maribel, sí. Vaig a per tu. Maribel Pedrol té 50 anys, és la directora de la Fundació dels Canals d'Urgell, filla de pagesos. Uh-huh. Això t'enorgulleix.
Moltíssim.
És de Mollerussa, historiadora i gestora cultural.
Llicenciada en Història per la Universitat de Lleida, també té un postgrau en Direcció i Gestió d'Institucions, Empreses i Plataformes Culturals, un màster en Gestió Cultural i un altre en Administració i Gestió d'Empreses. Maribel Pedrol, abans de ser la directora de la Fundació dels Canals d'Urgell, també va estar al capdavant de l'Espai Cultural dels Canals d'Urgell, que és a Mollerussa, durant 13 anys, això és, des del 2003 fins al 2016.
Afegeixes alguna cosa?
He tocat altres sectors, però en el que fa al sector cultural aquestes són les feines més destacades.
Anem per la Berta. Vaja, la coneixem com a Bru, a la Berta Saura, 23 anys, és cantant, compositora i segona guitarra del grup Bru, que acaba de ser notícia perquè a finals d'agost es va fer públic que passava la final del Sona Nou.
Amb el projecte Bru es dona a conèixer Berta Saura el novembre de 2022 amb el primer single Sin Razón, acompanyat per un vídeo que dirigeix ella mateixa. Al 23 surt un altre tema, Blistered Skin, i l'estiu següent fa girar amb el seu primer EP Enmig de mi, participant en festivals com l'Itinera o el Vesprades.
Et dono l'enhorabona.
Moltes gràcies.
Ho hem dit, les dones de la cultura són les que han de fer visibles les lluites contra els abusos o l'assetjament. El que fem amb la Maricel és, abans de res, treure els micròfons al carrer a veure què recollim.
Jo crec que les dones del món de la música, com ara la Rosalía o la Lady Gaga, haurien de ser un referent en defensar els drets i la igualtat i lluitar contra la discriminació de sexe, especialment en el seu món, en el món de la música, en el món de l'espectacle i en general en totes les arts.
Ser un referent de masses et fa responsable dels missatges que dones, opina la Susana Miret. Que hi ha hagut moltes denúncies en el cinema, en el teatre o la música per assetjament, doncs encara en veurem més, opina la Pilar Lecuestre.
Jo estic convençuda de que hi haurà més casos de denúncies d'assetjament amb el món de la cultura. I ja no hi ha por per denunciar abusos de superiors.
Un primer pas en la lluita contra els assetjaments i abusos és frenar la discriminació. En Jordi Nissarra està convençut que el món masculí ho té clar, però en matisos.
El món masculí cada vegada està molt més conscienciat que no hi ha d'haver cap discriminació per qüestió de sexe, sinó que ha de ser els valors de les persones, no de si és d'un sexe o d'un altre, però això també ha de portar que no on anem per l'altra banda i caiguem amb la discriminació positiva, que tampoc és bo.
Justament el món de la cultura és on les dones poden patir més crítiques pel seu aspecte. Si no volem que se'ns jutgi per l'aspecte, sinó per la feina o per qui som, no ho hem de fer en personatges públics, segons recomana l'Alison Medina.
Jo crec que ara, com que tenim xarxa social, tot es magnifica més, perquè abans, vull dir, tu seguies a un cantant i era exclusivament per la seva música, no miraves tant el físic, saps?
Aquestes són algunes reflexions, us centrem en això, en els abusos o assetjament. Cristina, mira, començo per tu, perquè estàs en tot això de l'aula de teatre.
Sí, suposo, i espero que la ciutadania de Lleida ja tinguem aquesta consciència i prou res se n'ha fet com perquè siguem tots i totes coneixedores del cas, no? Sí, jo vaig ser una de les denunciants del que se coneix com el cas Aula. M'agradaria dir que quan es diu cas Aula, no sé, genera com una sensació de com si s'hagués denunciat a l'aula de teatre, i en cap cas. Se va denunciar a dues persones específiques, els dos professors i director en aquell moment del centre, que van ser qui van cometre els abusos. Aleshores, jo i acompanyada de... érem nou denunciants. D'aquestes nou, o sigui, nosaltres som les nou que vam arribar a fer una denúncia als Mossos, però no som les úniques que ens vam reunir en aquell moment. És a dir, hi ha més víctimes que van decidir quedar-se al marge perquè és un procés dur i en aquell moment encara no érem prou conscients de lo dur que seria, però ja ens ho podíem olorar. Ja ho estàvem sent fins i tot en l'anonimat, diguem. Ho dic per també prendre aquesta consciència de que fer el pas, de fer una denúncia en qualsevol àmbit o sector quan es tracta d'abusos, tant per dones, i en aquest cas els homes també ho tenen molt complicat perquè hi ha com un tabú extra, se'ls fa més complicat admetre que han sigut víctimes d'un abús sexual. És un pas molt complex perquè la societat encara, per desgràcia, no està preparada per rebre-ho. Ja no dic la justícia, que ja aquí ja compliquem la història, no? Que des de fora es veu molt fàcil i no ho és. Llavors, abans d'arribar a aquest pas, va haver algunes noies, exalumnes també, dones exalumnes de l'aula de teatre, que van decidir no fer aquesta denúncia. Vull dir, que ha transcendit el cas d'aquestes nou persones. Molta gent ho va assabentar-se per un article que es va sortir al Diari Ara.
Al Diari Ara, de l'Albert Llimó, sí.
Això mateix, que ha set... bé, una mica una llum per nosaltres, va ser qui ens va acompanyar de la mà i ja havíem fet la denúncia als Mossos en aquell moment, però va ser en vista de que això no podia provocar cap canvi, va ser qui va generar tot el moviment. I després se n'ha fet el documental d'Isabel Coixet, El sostre groc. Però allí ha transcendit el cas d'aquestes nou persones que fiquem la cara, però nosaltres podem ficar la cara gràcies a que ens han sostingut dones també de la cultura, en aquest cas la entitat Dones Escena, i altres persones, òbviament, que ens han sostingut a totes, i que nosaltres hem acabat sent la cara gràcies a l'escut que vam tenir, primer, i la cara de moltes altres dones que també van patir aquesta situació per aquestes mateixes persones.
S'estan patint situacions encara ara, després també casos com el que tu has exposat, casos com el que tu has viscut, amb el Me Too, aixecar almenys una manta, espolsar una manta. Les dones de la cultura són les que estan lluitant contra els abusos i l'assetjament?
Jo sento que això, que ens mostrem vulnerables de normal, i per això és potser una mica més fàcil que les altres dones que es troben en altres àmbits. I crec que, bueno, sempre hi ha hagut això que estàs explicant, de que els homes hi ha encara l'estigma de, ostres, ser una víctima. Com que el ser una víctima en una dona sembla que és una cosa que ha de passar inevitablement, que és terrorífic, però és una mica aquesta sensació la que et dona la societat, doncs jo crec que això encara ajuda a dir, vale, m'he trobat en aquesta situació, puc entendre que la meva situació és aquesta, no em vull quedar en aquesta situació i sé que hi ha altra gent. Jo crec que la gran majoria de dones que denuncien, denuncien no per la por a viure el que han passat, sinó per la por a que una altra persona i una altra dona visqui el que ha passat.
Totalment. O
sigui, sento que quan ho vau fer, vau ajudar a la generació que em va venir a mi. Vull dir, van sortir gent de la meva generació dient-me que havien patit algo que no sabíem fins que no ho vau dir vosaltres. Vull dir que és una cosa que és molt lloable i que s'ha d'agrair molt, perquè realment el que estàs fent és defensar a les que venen després, perquè tu ja has patit allò i només t'imagines com arreglar-ho, perquè no pots arreglar-te tu mateixa.
Això és bastant clau per entendre el per què es denuncia amb el que moltes vegades la societat et reclama, de que denuncies abans, i no s'entén perquè es denuncia tan tard, que li diuen tard perquè socialment es diu així, però en realitat psicòlegs diuen que fins que no tens 30 anys no estàs capacitat per enfrontar aquestes coses, no? T'hagi passat abans o després. Aleshores, la majoria de denúncies són a partir dels 30 anys, però les que han passat, els abusos que passen abans dels 18, es prescriuen als 10 anys, és a dir, tens fins als 28 per denunciar. Ara ha canviat, eh? Però arriba tard justament i dius, i aleshores per què ens preguntaven molt això? Per què ara, no? I el per què és això que acaba de dir la Berta, és perquè tu ja, tu, no és per la teva situació, pel teu trauma, per arreglar o canviar el que et va passar, és perquè tens prou edat i estàs, et sents prou bé amb tu mateixa i veus la generació que va sota, que a vegades són les teves nebodes, les teves filles, fins i tot, no? Arriba aquest moment també, i prens aquesta consciència de això ha de canviar, jo no vull que això continuï així, la manera, si es fiquen exposar-me a mi mateixa, doncs m'exposo perquè no passi. Per tu mateixa ja no ho faries, vull dir, és que al final s'ha de lloar quan algú ho fa, sigui quan sigui, sí. Perquè ho fa no només per curar-se a si mateix, sinó per tot el que ve darrere.
Això es diu valentia en mayúscules.
Sí. Eh?
És així. En el món de la indústria de la cançó i en el món de la indústria del teatre, avui en dia ha canviat, no ha canviat?
Jo sento que ha canviat, que ara és una mica més segur, des del punt de vista de que, bueno, només amb el fet de les redes socials hi ha molta gent, que després te vindrà l'home de turno i que te diràs que qualsevol dona me pot denunciar i tot el que vulguis, però realment tens una eina més per quan te n'adones del que està passant. El problema en aquests casos és que estàs parlant de coacció. O sigui, tots aquests abusos es donen perquè hi ha un espai on et poden coaccionar. I quina coacció és més gran que et prometo un futur, et prometo una seguretat, et prometo que si no ho fas, tot això que t'imagines no serà real, te faré la guitza en aquest món... És, bueno, és realment ara la coacció i com de conscient ets de, vale, importa més això que m'està passant o fer real el meu somni. I potser d'aquí 10 anys jo veuré que el que he triat no és correcte. O sigui, la perspectiva que tens ara és molt, molt, molt diferent a la que tindràs d'aquí 10 anys i és justament el que deies tu. Hi ha un moment en el que el teu cervell diu, espera, què està passant? I te n'adones de les coses que han passat. Però això crec que passa amb tots els abusos de poder, siguin de quin siguin, de caire sexual.
I ets conscient ara, que, per exemple, que t'estan coaccionant?
Clar, o sigui...
O això ho reflexiones a post?
És que això depèn de la persona. És a dir, jo sento que sóc una persona que em costa trobar-me en situacions de coacció perquè sóc de les persones que s'enfronten bastant al que em passa. Però sóc conscient de que no hi ha molta gent que faci el mateix i que jo ho faig perquè en anterioritat se m'ha coaccionat. O sigui, he hagut d'aprendre d'alguna cosa. Per tant, penso que és una mica l'equivalent. Necessites un aprenentatge.
Maribel.
Jo sóc la generació d'abans. La meva generació no érem conscients de les coaccions.
En teníeu?
Sí.
Vist a dia d'avui?
Vist a dia d'avui, sí. I llavors, en el moment que la generació que ve després nostre és prou valenta com per fer la denúncia, nosaltres ja hem arribat tard, podem dir, però ja hem arribat tard, i per tant s'agraeix moltíssim aquesta feina que han fet elles, perquè la generació que vindrà després ja pensen diferent. És a dir, ja no és normal que hi hagi coacció. Clar, jo represento el món fundacional, fundació cultural. La meva fundació és molt peculiar. És una fundació que surt d'una entitat on tots són homes. És a dir, Canals d'Urgell, el territori de Ponent regat pels Canals d'Urgell, és un territori masculí. Les dones hi han sigut sempre. Avui en dia, segons estadística, el 33% de les dones són propietàries, però no passen davant de l'explotació. Representació al Canal d'Urgell és mínima. I, en canvi, quan el Canal d'Urgell fa un pas per la cultura i comença a gestionar un museu i un espai cultural a través d'una fundació, el primer que li passa pel cap és posar-hi al davant una dona, que sempre la part cultural del Canal d'Urgell ha sigut liderada per dones. Però, quan vas a l'òrgan que ha de manar sobre aquesta organització, tots són homes. Llavors, coacció. No en són conscients que estan coaccionant, però estan coaccionant.
Consideres que hi ha abús de poder, per entendre'ns? És a dir, a la manera de parlar, la manera de dirigir-se...
Per amb ells és lo normal, és a dir, ells no són conscients de que hi ha abús de poder.
És un pacte implícit, els homes, quan tenen un... O sigui, en una sala on estàs només tu com a dona, penso que hi ha un pacte implícit entre tots els homes que nosaltres no hi estem allà. I això és una cosa que... Bueno, no sé, ho has degut viure des de molts àmbits, segur, vull dir, segur que tens molts exemples. Jo tinc exemples de gent al meu grup mateix, que són gent amb la que confio i gent amb la que estimo molt, en qui els hi ha hagut de dir, no perquè sigui una noia, jo això no ho sé fer, o no perquè... O sigui, són coses que són bàsiques, o perquè se m'ha pres com que no sabia fer res, i no perquè no sàpigui de música. O sigui, hi havia molts altres punts. En ningú moment se m'havia preguntat si jo havia anat a conservatori, si jo havia fet una cosa o una altra, sinó que hi havia un pacte implícit de que tota aquella gent que, com que estava tocant un instrument i eren nois, podien saber molt més que jo. I, per tant, abans els hi preguntaven als meus companys que a mi què s'havia de fer quan sóc la directora del projecte i, per tant... T'ho puc dir jo, si vols.
Sí, però veus, en el meu cas, el que he de dir de positiu és que ells sempre han confiat en les dones, en el sector cultural. És a dir, és com si...
Teniu
més
sensibilitat, fes, no?
Sí, en aquest sentit. El que passa que el tema dels abusos i la violència, en el meu cas, i és cas particular, no n'hi ha. Sí. I en el nostre sector, clar, el sector fundacional és un sector molt més encorsetat i, per tant, no és un sector... Que no dic que no n'hi pugui bé, però com que és un sector que hi ha molta més dona que no pas home, és a dir, en el cas de les direccions, en el cas dels treballadors, en el cas dels voluntaris, és un sector molt més feminitzat que no pas d'altres sectors culturals, aquesta violència i aquest abús com a tal, com pot ser en el vostre sector més artístic, nosaltres no mos els hi trobem. És un altre tipus de violència, no? És la violència aquesta de que som
més
homes...
Més estructural.
Sí, és una estructural, sí.
I de vegades més verbal, no? Més verbalitzada en aquest sentit, no? Sense dir-ho, sense donar-me en compte, doncs, de posar els punts sobre les is. Cristina, què ha canviat?
Jo crec que han canviat moltes coses i podem
sobretot
ser molt...
Sobretot arran de l'esclat i de tot el que va suposar la denúncia de l'aula.
Sí, podem fins i tot ser molt concretes i parlar d'un canvi a Lleida Ciutat. No, evidentment, començar pel punt de que l'aula de teatre ara és una entitat, de moment, lliure d'abusadors. No? Sí. Dic de moment perquè hem de ser conscients que en tot arreu, en qualsevol lloc, en qualsevol entitat, sigui del sector que sigui, es poden donar. Que a vegades, jo he parlat amb gent que a l'explicar-los el nostre cas es quedava com sorprès i fins i tot en converses on de sobte sortia alguna altra dona explicant un cas intrafamiliar. No? Gent que es queda sorpresa perquè tenen associat mentalment les situacions d'abús en sectors o contextos socioeconòmics més baixos. No? És a dir, hòstia, això passa en una part de la societat més marginal, no? O més, fins i tot els intrafamiliars, sobretot, els hi costa d'entendre que en una família de bien, per dir-ho així, puguin passar, no? I justament l'abús no entén de sectors,
socials,
ni de classes socials, ni d'econòmic, no? Aleshores, primer això, ser conscients que passa tot arreu. Però, ara mateix s'ha fet net i a més s'ha ficat una consciència que crec que ens ha canviat a tots i totes. Jo en el sector cultural, específicament teatral, he vist molts canvis en els companys, fins i tot, no? De reflexió pròpia. Sí. De reflexió pròpia, de dir, val. I jo mateixa, nosaltres mateixes també, jo en soc molt més conscient. O sigui, coses que veiem com normals en la manera que ens relacionàvem.
Com,
que
per exemple?
No sé, donar és per fet que en un espai d'assaig, teatre, a qualsevol lloc... aquesta cosa de que intentes que no hi hagi jerarquies, perquè tot sigui una cosa és més informal, sobretot quan és una cosa d'extraescolars, no? O d'assajos per passar-t'ho bé, o de que no estan en un sector professional. Doncs bé, com que no hi ha aquestes jerarquies, estàs molt proper a tot, però això també dona, fertilitza, no? Els espais perquè puguin passar coses de les que no ets conscient, doncs... A mi, que segons quin apropament físic, no?, que abans hi estàs acostumada a que tots ens podíem apropar tots, sí, si tothom ho vol, no? Però abans no es preguntava. Vull dir, i ara sí que hi ha aquesta consciència de, jo sóc directora, directora, sóc el professor, professora, en aquest cas, els alumnes entre ells, jo intento que tinguin una situació de que se sentin lliures, que entre ells facin grup, cohesió, que tinguin aquest espai de llibertat on expressar-se, però jo he d'estar vetllant perquè aquest espai sigui segur i sa. Clar. No, ja no formo part d'aquest espai en la mateixa llibertat perquè algú ha de ser aquests ulls, no? De fora, i abans era com tots aquí, i això també fa bon ambient, i dius, sí, és que aquest bon ambient es pot mantindre, no? Que hi ha gent que té por que quan estàs molt atent a que no puguin passar abusos o que, i com que es trenqui alguna cosa, no? com que fas que tot sigui més tens, més artificial, i jo crec que estem aprenent tots i totes que no és així, que com més segur és l'espai, més lliure ets. Sí. Sí, abans parlàvem al revés, no? Es deia, vull dir, quan vam començar a parlar del cas Aula i tot plegat, i ens deien com, és que la línia és molt fina, no? Amb el sector artístic, dius, no, perdona, la línia fina és una excusa, o sigui, què volem? Que en una classe de dansa el professor corregeixi la posició de la cama amb un pal? Dius, a veure, si m'està corregint la posició d'una cama de manera professional, m'estarà tocant la cama d'una manera professional. Si quan està agafant la cama per corregir-me la postura, la mà en lloc de la cuixa va a la zona genital, doncs està clar que per corregir-me la postura de la punta del peu n'està ficant la mà on no toca. Vull dir, la línia no és fina, la línia és claríssima, no? Sí. I sempre ha estat clara. El que passa és que nosaltres no teníem... No l'estàvem visualitzant, aquesta línia, no l'estàvem col·locant. I al col·locar-la hi ha hagut... Jo vaig percebre, sobretot al principi, un parell d'anys d'incertesa dins del sector en general, ja no parlo de Lleida, sinó en general, el sector professional dient ara no sabem com relacionar-nos als assajos, ara no sabem com corregir una actriu, no? Una cosa de que vull... Vaig cap allí i li dic, no, agafa-la per aquí, agafa-la... Doncs amb professionalitat i sobretot amb consentiment, és a dir, que les coses siguin clares. Si jo sé, i hem parlat en un treball de taula, que hi ha una escena... que hi ha certa intimitat a escena o contacte físic, i hem parlat com la farem, després que la fem i que hi hagi correccions i que la refem, serà molt més clar que si a mi no se m'ha parlat i de sobte el director diu, ara agafa-la i besa-la, no? Dius, home, això no ho hem parlat, jo no sabia que aquí se m'havia de besar, no? Doncs és tan fàcil com que se sàpiga, i després els actors i actrius faran la seva feina, no? I arrel de tot aquest cas, tant el nostre a Lleida com l'Institut del Teatre que va venir després, com que van agafar també l'exemple... També, mira, parlant de Lleida, coses que ha fet Lleida primer, no? A part de... doncs també que s'ha fet una cosa. Després de Lleida va venir l'Institut del Teatre agafant l'exemple, no? Doncs arrel de tots aquests canvis, també el cine es va fer una revisió i ara hi ha un departament que no existia, que és el departament d'intimitat, que justament són professionals, en general, dones, que vetllen perquè la manera d'abordar les escenes d'intimitat en el cinema a l'hora de gravar siguin segures, tothom es senti bé, però tant ell com ella, perquè sembla que només ho pateix l'actriu, els actors també patien molt les escenes d'intimitat. N'hi havia que no, però n'hi havia que també ho pateixes en molts sentits, no? És un moment molt vulnerable. Llavors, ara es mira que hi haguin els càmeres mínims necessaris, no cal que estigui tot l'equip de producció voltant per allí mentre es fa una escena d'intimitat, no? És algo que ningú s'havia plantejat mai, no? Que dius, quina xorrada, que no, és que no cal... Ara mateix no cal que siguem aquí els 100 que participen d'aquesta producció d'aquesta pel·lícula, amb 5 persones al plató, no? Doncs ja n'hi ha prou, tothom es sentirà més segur. I això no existia i existeix de fa 2 o 3 anys. Doncs sí, han canviat moltes coses, en tot canvi hi ha com un desequilibri i hi ha gent que no sap com situar-se i diu com, ho hem perdut tot, però després, igual que passa amb el feminisme, no? Sentíem una de les declaracions de carrer que parlava de un home que parlava de ojo que no ens passem amb la discriminació positiva. És que com que no som conscients de la quantitat de discriminació que patim les dones amb el masclisme, sembla que tot aquest reclam estigui fent discriminació positiva quan encara no hi som en aquest punt, no? Encara hem d'arribar a la igualtat. Doncs, però és normal que hi hagi un moment de terratrèmol en què no saps ben bé com col·locar-te, però després això fa que a poc, o sigui, t'has de passar una mica de llarg per arribar després al punt d'equilibri, no? Això és com amb els pronoms que... de com es sent cadascú i com vol ser cridat i la gent que diu, home, ara a veure si hem de parlar tots inventant-nos un llenguatge nou. Doncs potser sí, ens hem d'inventar un llenguatge nou, fer terratrèmol, que no saber, jo no sé, a vegades dir tots, totes, totis... No passa res. D'aquí un temps estarà claríssim i potser no utilitzarem cap dels sistemes que s'estan ficant, dels que s'estan parlant ara. Sí. La qüestió és fer una mica de moure les coses perquè si no es queden permanentment d'una manera i quan passen els anys i anys i anys està comprovat que la mateixa manera no és mai bona, no?
Que m'agrada aquestes generacions que esteu pujant. Us felicito. Us felicito també per tota la feina que feu. Bru, tanques tu.
Ah, doncs això és Error de guió, que és una cançó que parla sobre veure'm a mi mateixa com l'error de guió de la meva vida. Així que no és gaire feliç.
Ni algun d'error de guió la teva vida?
Jo mateixa.
Això mai.
A la Cristina García, a la Maribel Pedrol, a la Berta Saura, Bru. Un plaer, gràcies,
A tu, a
moltes gràcies.
Que és molt bé.
Falta sempre estructura, narrativa insegura, sense clímax, però és que estic en el punt d'inflexió on no hi ha cap raó que justifiqui, però és que estic en el punt d'inflexió on no hi ha cap raó que justifiqui l'acció. I em declaro trama secundària, sempre a la contrària del que vol l'espectador. L'antagonista amb la tonta aspiració a ser protagonista, deixant sempre a la vista que sol soc l'error de
errore dei